L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, violències invisibles, amb Andrea Zambrano i Marita Ossés, que, benvingudes, gràcies per ser nosaltres.
Gràcies, Gaspar. Sí,
que les dues sou advocades.
Sí,
és a dir, en una altra vida éreu advocades.
Sí, exactament.
Què són les violències invisibles, Andrea?
Doncs les violències invisibles són aquelles violències que tenim normalitzades, que formen part de les regles del joc, no? del paradigma on vivim, que per mi és el guanya-perdre, la dominació. I no les percebem. A vegades no percebem que podem ser agressors o que podem ser víctimes. I també és aquesta violència que no deixa marques. Aquesta violència emocional o psicològica, com la manipulació, com el control, com l'abús emocional, que moltes vegades tampoc percebem, bueno, bé perquè està normalitzada o bé perquè no deixa... no és visible, no deixa marques.
I no és una paraula molt gruixuda, violència?
Sona molt gruixuda, sí. Estic d'acord. I també, o sigui, sí que sona forta, però és una cosa que fem tots d'alguna manera. Jo proposo una mica humanitzar el que és la violència, perquè forma part de l'ego, i tots tenim ego, tots d'alguna manera cometem violències, tot i que soni molt fort, però no és tan fort, realment. Vull dir, és molt humà.
I això és una mica herència del patriarcat?
És molt herència del patriarcat. De fet, quan jo dic les regles del joc, em refereixo a aquest patriarcat, a aquesta creença amb la llei del més fort, de guanyadors i vençuts.
Vale, espero, Andrea, és la primera vegada que ens veiem que no hagi comès sense voler algun tipus de violència invisible
no.
En els 5 minuts que fa que ets a l'estudi, no?
Si no, ja m'avisaràs. No.
Ja m'avisaràs, perquè introduirem molts matisos en aquest programa i intentarem explicar tot aquest concepte ben explicat, també amb la Marita Ossés. Comparteixes el que ha dit l'Andrea?
Sí, completament. És que, sobretot, tu dius, no és massa forta, però és que són molt fortes les conseqüències. I perquè no es veu, no ens n'adonem. Hi ha al llibre de la Andrea una cita increïble, molt colpidora, que diu: Pare, si matem a tots els dolents, quedarem només els bons? I el pare li diu: No, fill, quedarem els assassins. Llavors, aquí, quines coses es donen per sentat? Una, que quan tu et jutges entre bo i dolent i et poses en... segons el teu criteri, en la part dels bons, doncs tens dret a matar l'altre, saps? Llavors és que moltes vegades justifiquem una acció violenta, en aquest cas exteriorment violenta, però no només pots matar a una persona amb una mirada, amb un comentari, la justifiquem perquè som els bons, no? I llavors pensa el nen, quedarem només els bons, no? I el pare, amb molt de criteri, gràcies a Déu, diu, no, quedarem els assassins. El pare està fora del judici del nen, però normalment, jo quan la vaig llegir, vaig pensar, ah, els bons, no queden només els bons. Vull dir que quan hi ha aquesta, quan està tan integrada la idea aquesta de que quan tenim la raó o quan som els bons podem fer, que és el que ens pensem els pares amb els fills, sabem més i volem el seu bé i qui sap el que és el bé del seu fill, no? Pensem que tenim dret a fer qualsevol cosa amb ells, no? I aquí s'engendra una violència interna brutal amb el nen, no? I jo ara li deia, dic, jo llegint el teu llibre m'ha ressonat moltíssim. Jo ja tinc els fills grans, però jo me'n vaig adonar amb un dolor terrible que jo havia estat violenta invisiblement. Jo mai els he pegat, mai. Però a vegades he fet comentaris, els he tractat d'una manera que era violenta i no n'era conscient, perquè està a l'ambient. Sembla que és lo normal.
Ara en parlarem en profunditat. Marita, només un parèntesi sobre els bons i els dolents. Tu creus que és possible transcendir a nivell social les etiquetes de bons i dolents?
Hauríem de poder. O sigui, quan el judici, perquè al final és jutjar això, això és bo i això és dolent, i depèn de en quin bàndol estàs o des d'on estàs jutjant. Llavors, possible transcendir... com a mínim a nivell individual, sí. a nivell polític, a nivell de comunitari, públic, això ja no ho sé perquè cadascú és responsable, però si jo em faig responsable de no jutjar i de no rebutjar tot el que jo no m'agrada, sinó d'observar i dir, bé, jo no m'identifico, però no aniré a carregar-me això, doncs ja faig una passa com per transcendir el bons i dolents. Però és que sí, estem en aquest paradigma, no? Maniqueu.
El judici és una violència invisible, de fet.
També?
És la...
Això és bo que ho digui una advocada. Sí,
bueno, per això ja no sóc advocada. Sí, i podem posar més exemples, perquè la gent m'ho pregunta molt.
Molt bé.
Com, vale, entenc el concepte, però ens pots posar exemples? I agafant una mica el que deia la Marita, l'obediència és una violència invisible. L'educació es basa en l'obediència, en el paradigma de l'obediència i del càstig. I això és una violència molt gran, que hem normalitzat.
Però ara potser ja no tant, no? O sigui, m'agradaria pensar, a mi almenys m'agradaria pensar que ja no està basada en el càstig.
Jo crec que la majoria de pares, sense ànim de jutjar els pares, normalment el recurs que tenim per corregir és el càstig. En comptes de posar límits, que és diferent. Però hi ha una línia molt fina i no la sabem veure. Només aquest punt sec i no tenim recursos. No tenim recursos per, com a alternativa a la violència, perquè és el paradigma que hem absorbit, que hem integrat. Llavors, també ho dic per no sentir-nos culpables, perquè a vegades potser la gent escolta en aquesta entrevista coses que el colpeixen, no? Com, ostres, jo faig això? Sí, però no passa res. Vull dir, no passa res, podem fer-ho millor. No ens culpabilitzem, perquè és una altra violència, la culpa. No ens culpabilitzem i mirem de fer-ho millor, perquè no ens han educat així. És el nostre idioma emocional matern és el patriarcat, és el de la violència, és el de la dominació.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, les violències invisibles, amb Andrea Zambrano i Marita Ossés. Diu l'Andrea: vivim en una cultura que no reconeix la vulnerabilitat humana. I continua: això implica creure que tot depèn de nosaltres i que si hem estat enganyades, maltractades, estafades, abusades o violentades de qualsevol manera és perquè hem fet malament alguna cosa, o en el pitjor dels casos perquè ho hem permès o perquè nosaltres ens ho hem buscat. Tot comença amb un no-res que ens sembla totalment inofensiu, amb el que les advocades Cristina Almeida i Maria Gómez anomenen al seu llibre Les huelles de la violència invisible les petites perversitats que, diuen, comencen sent petits detalls com una mirada de biaix o despectiva, faltes de respecte, insults, entre cometes, afectuosos, lleugers menyspreus, humiliacions suaus, algunes desqualificacions, ridiculitzacions eventuals, amenaces amoroses, intimidacions, lleus, persecucions geloses, assetjament afectuosos i algunes imposicions d'idees o creences. També menyspreen olímpicament les idees o les creences de l'altre, en el cas que es concedeixi que les té. Si aquest tipus de violència amorfa és perillosa, ho és precisament perquè, com que no té forma, no és fàcil reconèixer-la ni identificar-la. És, per tant, molt difícil de combatre. Llegim el llibre La violència invisible, que aquesta violència genera un conflicte intern perquè no en veiem l'origen. Comprendre l'origen dels nostres conflictes interns forma part del nostre alliberament. La gènesi dels nostres retrocessos sovint està vinculada a la cultura, o al que hem entès per cultura. Ens hauríem, doncs, de conèixer més bé i hauríem de conèixer i reconèixer la violència, tingui la forma que tingui, encara que això no és gens fàcil, com estem veient de moment a l'Ofici de Viure. Valgui com a exemple el llibre El senyor de les mosques, de William Golding, on un grup d'adolescents abandonats es proposen muntar una democràcia i acaben en lluites tribals matant-se els uns als altres. Avui a l'Ofici de Viure, violències invisibles.
Mare Teresa de Calcuta. La llar és el cel i és també l'infern. És la pau i també pot ser la guerra.
Per què entrem en relacions que ens fan mal? Soc la Sandra Ferrer, psicòloga, psicoterapeuta i creadora de Programa Mia, empresa de psicologia especialitzada en relacions i ferides d'aferrament, on ajudem a persones a que s'alliberin de dinàmiques disfuncionals que traslladen contínuament les seves relacions de parella a l'edat adulta. Quan som nens i nenes, la relació que generem de forma natural amb les nostres figures de referència és asimètrica. Això vol dir que els nostres pares es col·loquen a dalt nostre perquè els necessitem i depenem de forma natural i saludable d'ells. Ells són el contenidor, en el qual, doncs, com a nens o nenes, ens sentim protegits i continguts. Què passa? Que de vegades aquesta dinàmica natural no es dona d'aquesta manera i els papers s'alteren, de manera que el nen o la nena és empuixat pel sistema familiar a fer d'adult. Per exemple, aconsellant a la seva mare, a la que doncs, potser no veu amb una capacitat per sostenir-lo, o mediant la tensió que genera entre els dos progenitors perquè veu que hi ha desavinences. I com això ens ha servit per salvar-nos quan som petits, de grans, si no hem posat consciència o no hem fet un procés psicoterapèutic, ens relacionem a través del guió que hem après, encara que ens faci mal. Potser he tingut la figura d'un pare autoritari que sempre m'ha dit el que havia de fer sense escoltar el meu criteri. I jo, com tinc set de retrobar-me amb un guió familiar que ja conec, la vida em posa davant a persones que ocupen la mateixa figura d'autoritat que el meu pare, mentre jo em faig cada vegada més petita. Què passa? Que ara la diferència és que som adults i el que és saludable és una relació d'igual a igual a la que jo no estigui per sota ni per sobre de ningú, a la que jo no obtingui el meu poder col·locar-me per sobre de ningú. Però com jo he après que per ser estimada i reconeguda no he de fer soroll i he de complaure, d'aquesta mateixa manera em relaciono ara amb adults amb els quals jo m'hauria de relacionar d'igual a igual, però no en sé. Això vol dir que transfereixo a la meva vida adulta el guió disfuncional del passat per a sentir-me estimada. O com a casa, per exemple, he tingut més poder que la meva pròpia mare i m'he col·locat per sobre d'ella, ara busco a potencials parelles les quals es col·loquin per sota de mi i aquesta és la manera en la que jo em sento poderós o poderosa, tot i ser disfuncional, perquè és allò que he après.
Avui a l'Ofici de Viure, violències invisibles. L'Andrea Zambrano diu que normalitzem la violència sota la premissa que són coses que passen i com que ja ho sabem, resulta que la víctima ho és perquè no ha estat prou atenta. En resum, la responsabilitat recau en la víctima. A què et refereixes quan dius que normalitzem la violència?
Doncs que no la veiem, que com forma part d'aquestes regles del joc patriarcals, no? La creença de que bueno, sempre ha d'haver-hi un que té la raó i l'altre no, un guanyador i un altre pues, que es queda sotmès, directament no ho podem percebre. Llavors, si no podem percebre, abans ho has dit en una cita, si no podem percebre aquesta violència invisible, acabem sent víctimes d'allò que no veiem, perquè no la podem gestionar.
I quan dius que victimitzem la víctima...
Sí, vol dir que posem com la càrrega a la víctima, és a dir, tenim com la creença de la violència és la realitat, la violència existeix. Si tu has estat víctima d'estafa o de robatori, o ara amb el tema del Dani Alves ho hem vist molt, no? És perquè alguna cosa has fet malament. Perquè tenim la sensació de que si tu fas les coses com calen, si tu vas amb cuidado, si tu no provoques certes situacions... tot anirà bé i tu no pots ser víctima de violència. Però tots som vulnerables. Vull dir, d'alguna manera tenim la sensació de que podem controlar la nostra vida i de que si jo faig el correcte, no em passarà res. I això és mentida. Tots som vulnerables a la violència. Llavors jo crec que amb aquesta creença de que tenim el control, que és molt patriarcal, quan algú surt dient jo he estat víctima de robatori o d'estafa o de violació, a veure què has fet tu perquè això t'hagi passat.
Clar, o sigui, és el primer com pensament que ve a molta gent, no?
El primer pensament és aquest. Mm. I sí, perquè tu has contribuït d'alguna manera, no?, a que això passés. Què feies tu en aquest privat, no? Per què vas anar amb aquesta persona? O per què et vas deixar el bolso penjat a la cadira? Com si això fossin coses dolentes. I no, simplement formen part de la vida. I després hi ha la persona que comet la violència, que és l'únic responsable d'aquesta violència. Llavors, això està com una mica distorsionat a la nostra cultura.
Marita?
Sí, al final és que no... No ens posem al lloc de la persona víctima, no? O sigui, l'antídot a la violència seria l'empatia. O sigui, si som humans i veiem el que pot passar si faig això a l'altre, doncs no ho faríem, no? A no ser que tinguem...
Psicopaties,
o trastorns mentals i tal. Llavors, anem tant amb aquesta cultura del patriarcal de jo puc, jo mano, jo sé el que faig, jo, que és la que fem servir amb els nens per educar-los, que l'altre queda sense veu, no? I seria, doncs, com tinc en compte l'altre i què pot sentir i què pot estar pensant per jo modificar, modular el que vaig a fer. I és això el que està passant.
I hi ha frases molt, molt dilapidàries, eh? Quan una víctima es decideix a parlar i a dir m'ha passat això, perquè normalment et sents molt vulnerable i pots sentir vergonya i et pots sentir culpable del que et passa. Hi ha frases com, bueno, però és que tu ho has permès. És que, bueno, al final ningú et va obligar a fer això, no? O la responsabilitat és 50-50 en qualsevol situació, és mentida. Quan hi ha violència, la violència és unilateral, no té per què ser compartida. I després també, ara està molt de moda el rol de víctima, no? És com, la paraula víctima és prohibida en el creixement personal, perquè sembla que només sigui un rol. I pot ser un rol i també és un fet. Tu, quan et roben el bolso, ets víctima de violència, no és un rol. De fet, pots ser víctima de violència sense agafar el rol de víctima. M'explico? Llavors, això també s'ha de discernir. Perquè si no ens atrevim a dir que algú és víctima, perquè ho jutgem, no? La víctima és com algú, no? Jo no vull ser víctima. També estem anul·lant i traient de l'equació la paraula agressor. Llavors no hi ha violència. Si no hi ha víctima, no hi ha violència. Llavors també hauríem de com reconciliar-nos amb aquesta paraula perquè existeix.
Diuen l'Andrea Zambrano i la Maria Àngels Jové el valor de cuidar, desterrar les violències invisibles en la infància. Som duals, ens volem relacionar des de l'amor i la falta d'amor genera violència. Són les dues cares d'una mateixa moneda. Tot és qüestió de grau i d'intensitat. La violència és una de les nostres ombres, la que ens costa reconèixer en nosaltres mateixos i que surt disparada en situacions límit, sense control. Bé, quines són aquestes dues cares de l'amor i què podem fer per reconèixer la que no ens convé?
Bueno, l'amor per mi és llibertat, és vida, és construir, no? És tenir en compte qui és l'altra persona, què vol, què desitja, què necessita, i poder contribuir al seu benestar perquè vols, no? L'altra cara és la possessió. Quan jo no t'estimo en llibertat, sinó que et vull posseir, et cosifico d'alguna manera sense voler, perquè ja no t'estic tenint en compte com a persona, estic anul·lant els teus desitjos, la teva llibertat, les teves necessitats, perquè tu satisfaguis les meves. I aquesta línia és molt fina, i a vegades es confon, sobretot l'amor romàntic, no?, que veiem moltes vegades, és un amor més possessiu i no tan lliure.
Sí, per això dius que la violència seria una de les nostres ombres.
Bueno, sí, té molt a veure amb la possessió i també és una ombra perquè no la veiem, perquè l'exercim, la majoria de persones l'exercim i la rebem, però no la veiem. És un punt sec.
De tothom.
De tothom.
Sí, és com si l'amor malentès ens dona el dret a fer servir l'altre o amb tota la bona voluntat del món, però a fer servir l'altre per nostres fins o a decidir què és bo per l'altre, no? Però pot ser que un senyor que sigui, jo què sé, notari, decideixi que la seva filla, el millor per ella és ser notària, però aquesta noia té una llavor dins d'actriu. Llavors, això és violència, perquè, i segur que se l'estima, però se l'estima des d'un paradigma de jo estic per sobre d'ella, sé millor que ella el que vol, i no s'ha aturat a pensar què és el que hi ha dins d'aquesta personeta, no? L'essència, el que la Maria Àngels i la Andrea diuen la llavor, no? Quan no respectem la llavor de les persones a l'hora d'educar-les, estem cometint violència per poc que ens agradi aquesta llavoreta, no? I quin dret tenim nosaltres a decidir si ens agrada o no? No ens han demanat néixer, ells, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors quan tu tens un fill, t'arrisques a que neixi el que neix, no? I llavors, el paradigma patriarcal que deia ella és jo tinc dret a fer-lo a la meva manera.
Esculpir-lo.
Sí, no? I, per esculpir-lo, no com deia el Miguel Ángel, no? Que era treure el que sobra del que hi ha dins de la pedra. No, és, jo ara tinc una idea de com ha de ser això, llavors fem servir un munt de violència per esculpir-lo a la nostra imatge de, i semejança, no? Com si fossin déus. No? I llavors, i fent servir doncs, la vergonya, la humiliació, la burla, el càstig, totes aquestes coses, i em pensem que ho fem bé. Jo ara li deia, quan ens hem trobat a baix a l'Andrea, uf, m'ha ressonat molt el llibre teu, perquè jo mateixa vaig haver de demanar perdó al meu fill gran. Li vaig dir, ostres, jo no me n'adonava, però he sigut molt, molt, molt dura amb tu i no calia, no? I era perquè estava repetint sense adonar-me els paràmetres que feia servir la meva mare, que era un sergent. I a mi m'havia fet mal allò, però com que no ho havia elaborat bé, ho vaig repetir, no? El que deia ara la Sandra en aquest comentari era superencertat, no? Repetim allò que hem viscut. Per això, si volem acabar amb la violència, primer hem d'entrar dins nostre i veure de quina manera som nosaltres violents sense adonar-nos, de quina manera estem nosaltres anant amb aquesta corrent de que la violència és el que mola, el que mou la societat, no? I violència és no tenir en compte les necessitats de l'altre.
Exacte. És el punt zero, quilòmetre zero. I és meravellós que demanis perdó als teus fills. És que em sembla increïble.
Sí, que bonic, no, Marita, aquest gest.
Bueno, no saps quin dolor tenia jo.
Això també.
A dins. Però com ho pots fer, això? Per què els has escridassat d'aquesta manera? Doncs perquè hi ha... O sigui, quan som petits i hem reprimit... En el meu cas, jo, doncs, era bona nena, no? Reprimia... volia complaure, tal, hem reprimit moltes coses, surten, desgraciadament, quan tu estàs en situació de poder, no quan, perquè quan és petit tens por de que no t'estimin i allà, està... llavors quan te n'adones, dius oh, quina vergonya em fa, però és així, no? I dius, doncs ho he fet tot el bé que volia, però no ho he fet bé. Clar, i tu has de demanar.
Aquest és un missatge també tranquil·litzador, és a dir, la majoria de pares ho han fet tot, tot el bé que han sabut.
Exacte.
I amb amor.
I amb amor, sí. No n'han sabut més, diguem-ne.
Però el bo d'això, us ho va dir una psicòloga quan eren molt petits els nens, és que amb els fills, com que són per tota la vida, tens tot el temps del món per rectificar.
Per reparar.
Sí, per reparar, no? Llavors és, vale, a partir de quan te n'adonis, fes els possibles, perquè en realitat no els has fet bé de mare o de pare, perquè tu no t'has fet bé de mare o de pare, perquè una altra cosa que repetim és com ens tractem a nosaltres. Llavors, no cal, ai, ara com he de tractar els meus fills? El pas anterior és... Bé, com em tracto, com em dic les coses, com... Llavors, si tu et dius, és que ets tonta, és que no et fa vergonya, tal, li diràs al teu fill, encara que l'estimis molt, perquè és el patró que tens dins, no? Llavors, és la primera passa, per exemple, que a mi em va funcionar, va ser, deixa un moment els teus fills, comença per tu. Com et parles, com et cuides, o et deixes de cuidar, perquè... repetiràs el mateix. Si ho fas només per ells, et canses. Si ho fas per tu i canvies el teu programa mental, després surt aquest programa mental amb el fill, amb la parella, amb qualsevol.
Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, estem parlant de violències invisibles amb Andrea Zambrano i Marita Ossés.
Jean-Charles Bouchot. Per sortir de les urpes d'un narcisista pervers, cal acceptar que no hem d'entendre res en les seves paraules.
Diuen l'Andrea i la Maria Àngels Jové el valor de cuidar que darrere de qualsevol violència sempre hi ha una necessitat amagada no satisfeta. Quan es dispara aquesta part violenta sol ser perquè no estem connectats amb el que passa dins nostre. Així que un cop hem vist i identificat la nostra emoció i necessitat, arriba el moment de responsabilitzar-nos i de construir alguna cosa positiva. El camí és la cura de nosaltres mateixos i dels altres. Per tant, a partir del que comenteu, en primer lloc, exercim també violència cap a nosaltres, invisible.
Sí, per suposat, però ens parlem molt malament, ens jutgem. I, de fet, la primera violència és quan no ens escoltem. No escoltem les nostres emocions, no escoltem el que necessitem, perquè les emocions i les necessitats van connectades. Les emocions són com alarmes que ens diuen què està passant dintre nostre, no? Llavors, la primera violència és que no ens escoltem i ens desconnectem del nostre cos. Estem tot el dia a la ment i ens jutgem i ens parlem fatal i ens culpem. I aquesta, i les presses i l'estrès en el qual ens fiquem moltes vegades. Això és supertòxic pel nostre cervell. I això sí genera substàncies que, bueno, ja ho diuen, no? La primera violència és l'estrès. Tot aquest cortisol que generem i que inflamen els teixits i que després dona peu a símptomes físics, a enfermetats, a salut, es veu afectada també la salut mental. Llavors, tot això és violència cap a nosaltres que no sabem identificar quines són les nostres necessitats per poder cuidar-les. Vale? Perquè l'antídot a la violència, deia la Marita, és l'empatia, sí, i el cuidado, a la cura. El saber cuidar de nosaltres mateixos. Aquesta és una assignatura pendent, jo crec.
Sí, en aquest aspecte, les dones, els homes també, però la sensació o la capacitat de sacrifici que tenim a vegades és una violència cap a un mateix. Mm. Aquest perfeccionisme que se'ns ha exigit o que ens hem exigit nosaltres amb nosaltres mateixes, que no és donaré la millor versió, és que mai és suficient. El perfeccionisme és mai és suficient, fa que acabem agotades. Volem estar en tot, poder amb tot. Llavors, això ens fa una violència contra nosaltres mateixes que ens genera un cansament brutal que s'aboca amb els fills, no? Arribes a casa i estàs saturada perquè has volgut arribar a tot. Llavors, qualsevol petita cosa que vessen la llet o que no mengen bé o tal i qual, et fa saltar d'una manera que no saltaries si no tinguessis tot el dia exercint aquesta violència de voler estar al màxim de tot, no?
L'altre dia una psicòloga al programa ens deia que ella es conforma amb la mediocritat, diguem-ne. És a dir,
perfecte.
Sí, sí. Perquè diu, fins i tot diu que els hi deia, em sembla que era la Laia Sabater, que deia a pacients, escolta, doncs sigues mediocre, és a dir, i no passa res. I també citàvem en Víctor Amat, el psicòleg, que diu que ell el que demana és un 7, no un 10, sinó demana a la gent que arribar al 7 i ja està molt bé.
És que un 7 és un 10 si després arribes a casa i estàs bé amb tu mateixa, et queda energia per lidiar amb el que queda de dia, això és un 10, perquè si aquell 10 té el preu de després no poder educar els teus fills sense escridassar-los, no té cap sentit, no?
És que té a veure amb acceptar les nostres limitacions. I està bé amb això, no? Som humans. Mm. Llavors, acceptar això i percebre els nostres límits és la clau per saber cuidar-nos. Que passa que vivim una cultura on es premia a l'ignorar les teves necessitats. El directiu que està més hores a l'oficina, que no baixa a dinar, saps? Que no descansa, és com, per a mi, es veu com una persona forta. Quan aquesta no és forta, és negligent i li passarà factura. De fet, ho veiem constantment com això passa factura. Llavors, per mi, una mica l'antídot és la connexió amb un mateix, el connectar amb les teves necessitats, amb la teva vulnerabilitat humana. I si un dia és un 7, doncs un 7, i si un dia és un 5. I on puguis arribar cada dia, estarà bé.
I això no és una mica incompatible amb la feina de coach, tal com la tenim entesa, tal com la tenim entesa, és a dir, per exemple, un coach convencional, no?, que ajuda a aconseguir objectius, etc.
Ai, m'encanta com fas aquesta pregunta. Doncs sí, és una mica incompatible amb aquesta filosofia New Age de si quieres, puedes, no? Tot depèn de tu, ets invulnerable. Això és una de les coses que jo no comparteixo en absolut i ho dic a les meves formacions de com va la vida. Això no és així, no tot depèn de tu, no pots controlar tot, a vegades la vida et diu no i tens les teves vulnerabilitats. Quan abans ho acceptem, molt millor, viurem molt més connectats amb nosaltres i amb menys violències cap a un mateix.
Però això quan et ve un client o una client que vol aconseguir un determinat objectiu, no li dius això?
Bueno, primer, doncs, potser sí. És a dir, primer hem de veure aquest objectiu si ressona amb la teva essència. És a dir, és coherent amb tu d'on surt aquest objectiu? Surt de la teva ment, del teu ego, o surt del teu cor? Perquè si és del teu cor, anem a veure com pots créixer per aconseguir-ho, tot i que potser no ho aconsegueixes. Però potser, i aquí em vaig també una mica allò de l'energia femenina, l'important no és el resultat, potser l'important és el procés. I amb qui et converteixes, volem conquistar aquest objectiu. I per mi aquest és l'autèntic valor del coaching, realment. No el resultat, mira, l'aconseguirem o no.
Sí, això hi ha una, suposo que hi ha unanimitat, no, a la taula, sí, que és que no estem a favor dels resultats, és a dir, d'estar pendents només dels resultats.
Sí, que tenir un objectiu no és incompatible amb reconèixer les teves limitacions i la teva vulnerabilitat, i sobretot que és el que et fa... la persona en la que et converteixes perquè vas cap a aquell objectiu és el que té valor, no que arribis o que no arribis, sinó com tu fas un procés cap allà, el que deia l'Eduardo Galeano, no? Sobre la utopia, està en el horizonte, jo doy tres pasos y ella se aleja tres pasos, doy cuatro pasos más y ella se aleja, no, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, ¿no? Llavors, el coaching és camina per on et toca, respectant la teva essència, no? No respectant el que el teu pare vol o el que la teva parella o el que... No?
És un procés de creixement.
El que el teu pare vol, efectivament, hi hem quedat que és una violència invisible.
Completament.
Bé, tornant, doncs, a la violència invisible, dieu el valor de cuidar a Andrea i la Maria Àngels Jové, que la suma de tots tindrà com a resultat un nou paradigma col·lectiu, un paradigma que deixi enrere les lluites de poder, la lògica de guanyar a perdre, les jerarquies, l'autoritarisme, la culpa, el càstig, la manipulació, el xantatge i l'obediència cega. Tot això, com que és molt gros, se'ns escapa, no?, perquè ho veiem molt gran. Bé, en la línia també del que ens comentava la Marita, què més podem fer cadascun de nosaltres per tal de no practicar violència invisible? Ens deixem algun punt que no hàgim tocat?
Bueno, potser estaria la part aquesta del que jo dic, fomentar o potenciar en nosaltres l'energia femenina, que tots tenim. Tots, homes i dones, no? I que potser ha estat infravalorada en el patriarcat. I té a veure amb la connexió amb un mateix, la connexió amb les emocions. Crec que les emocions i la sensibilitat i la vulnerabilitat, la connexió amb el ser, ens aboca en aquest nou paradigma de cooperació. Perquè per jo poder cooperar, per no imposar-me a l'altre, sinó poder compartir, haig de poder veure la humanitat d'aquesta persona. És una altra persona, igual que jo, amb les seves necessitats, els seus desitjos. I hem de veure formes de compartir, sense que cap, com deia la Sandra a la introducció, sense que cap dels dos es posi per sobre. No? Llavors, si hem de començar per algun lloc, potser seria escoltar les meves necessitats d'emocions i les de l'altre. I buscar estratègies, que això ho dic al llibre, podem posar un exemple, però per compartir. Per buscar compartir, no posseir, no dominar, compartir. Perquè les dues necessitats siguin satisfetes. Que i aquí potser faig una breu menció a la distinció entre una necessitat i una estratègia per satisfer una necessitat. La necessitat pot ser el descans. I una estratègia és potser dormir, o potser puc meditar, o potser em puc asseure una estona, ¿vale? O potser ara no descanso, però puc descansar després. Vale, llavors, hem de també veure que hi ha moltes estratègies per satisfer una necessitat. I realment el paradigma aquest del guanyar-guanyar de veure amb satisfer les dues necessitats sense que cap de les dues persones surti perjudicada.
Sí, això lliga molt també amb la comunicació no violenta.
Exacte, no? Sí. És que, clar, és molt... És la mateixa ideologia, no? La mateixa línia. Exacte.
Sí, Marita?
Sí, jo afegiria com a principi de camí és... aturar-se i veure què hi ha darrere del meu comportament, què hi ha darrere del comportament del meu fill, què hi ha darrere del... O sigui, no quedar-me amb el face value, com diu, amb el que es veu, no? I anar més enllà. O sigui, quan el nen fa una pataleta, per posar un exemple, o quan la meva parella deixa de parlar-me, jo ho puc veure com una agressió, oh, no suporto les pataletes, o no suporto que m'ignorin, no? O puc veure què hi ha darrere d'aquesta reacció.
Llavors, quina necessitat.
Exacte, en realitat seria quina necessitat hi ha, no? Darrere aquest comportament. I el mateix fer amb mi. Això que m'està sortint com natural, que no ha de ser natural, però primàriament, què m'està dient de mi mateix? No quedar-me al que es veu, no? Allò del principi de, el petit príncep de l'essencial no és visible als ulls, no? Llavors és què hi ha darrere d'això? Tenir com uns segons de dir, això no és tota la veritat, això es pot veure d'una altra manera i vull veure-ho d'una altra manera. Llavors, donar-te aquest temps per no dir, aquest nen és insuportable o aquesta parella meva és un cunyàs, no? Seria una mica també l'estratègia que estan fent servir. A mi em molesta, a mi em altera, però és una estratègia, i és quina necessitat hi ha darrere d'aquesta estratègia, que potser és equivocada, però és la que hem fet servir en aquest moment, i no jutjar-lo. A mi m'ajuda molt això, anar, què hi ha darrere d'això, no quedar-me amb el que estic veient, que és el primer que m'impacta.
I això ho apliques quan veus les notícies o les sents, també?
Ja no veig notícies.
No, d'acord.
Jo tampoc.
No, em tornaria boja. Em tornaria boja.
Ja no. Avui a l'Ofici de Viure, violència invisible.
Christian Bobon. La còlera dels sants és més terrible que la del dimoni.
A la violència invisible hi llegim que el conflicte és la trobada de dues energies oposades. Si vull anar al mar i la meva parella vol anar a la muntanya, sorgirà un conflicte. De la resolució del conflicte en naixerà un nou ordre. Potser anem a la muntanya aquest cap de setmana i al mar la setmana que ve. O potser anem al cinema. El conflicte pot ser intern o extern. No enfrontar-se als conflictes acostuma a ser una font de violències invisibles. Hi esteu d'acord, Andrea?
Totalment, sí. És que no enfrontar el conflicte és el conflicte més gran de tots, perquè el conflicte existeix en qualsevol relació, perquè és un conflicte de necessitats, interessos. Són dues persones diferents, en algun moment xocarem, però això no és dolent de per si, és natural. I es tracta de veure aquesta estratègia comuna que ens va bé als dos. I, com deia aquesta cita que has dit tu, això dona peu a un nou ordre. Això et fa créixer, això t'expandeix, perquè ja no ets només tu. No és la meva opció, és la meva amb la opció d'aquesta altra persona, no? És una nova opció que em fa créixer perquè m'expandeix.
I un exemple, perquè dèiem això, no? Que no enfrontar-se als conflictes acostuma a ser una font de violències invisibles. Algun exemple de violència invisible a conseqüència de no haver afrontat, no sé, una conversa pendent, el que sigui, no? Un conflicte?
Sí, quan hi ha, per exemple, ressentiment, no? Perquè potser la teva parella t'ha dit alguna cosa. I tu no li has dit o no li has confrontat perquè, bueno, X motius, no? Perquè potser, pues, vols evitar aquest conflicte perquè ets incòmode. Vale. Aquest conflicte no desapareix. Tu tens una necessitat d'expressar-te, però no ho has fet. I això no depèn de tu, la necessitat sorgeix. És a dir, no ho pots decidir. Llavors tu vas posposant, però aquest ressentiment segueix. I si la teva parella segueix fent el que t'està molestant, encara és pitjor. Llavors, arribarà un moment en el que o bé tu acabis malament amb tu mateixa, és a dir, emocionalment incòmoda, emocionalment o depressiva inclús, això es perpetua, o bé acabis volent manipular o canviar la teva parella d'una forma, bueno, utilitzant violència, clar. En comptes de ser honesta i clara, el que farà serà tirar pollites, culpar, ironies, victimisme, i això és violència.
Sí, l'ironia també
pot ser violència. També pot ser violència.
No, ja ho dic jo aquí, que tinc una llista de violències invisibles que ara m'estic preocupant, perquè la ironia és veritat, segons com s'utilitzi, no?
Exacte.
Clar, segons com s'utilitzi.
Exactament. Sí, perquè el tema és que la ironia no és transparent moltes vegades. Si ho utilitzem per fer humor, està molt bé, perquè és molt graciosa la ironia i és un humor molt intel·ligent. Però quan tu utilitzes, per exemple, amb una relació de parella, amb un conflicte, en el fons estàs deixant anar missatges confusos. I aquí és on pot venir el problema. Llavors, quan hi ha aquesta dinàmica de jo em callo el conflicte, no vull afrontar això, i que acabo manipulant la meva parella o, pues, això, ironies, culpes, tal, el resultat és que la relació s'afableix. Ningú guanya aquí. L'única manera de tenir relacions fortes és realment poder expressar, compartir i buscar estratègies comunes. Perquè si no, tots sortirem perdent. Tan sols el que guanya, el que posa les regles, al final, per exemple, hi ha un que posa les regles i l'altre que s'adapta, si juguem al guanyar a perdre. El que guanya tampoc guanya, perquè la relació s'afableix.
I fixa't que això pot començar molt abans, és a dir, tu dius, has parlat d'un exemple de parella, però jo tinc un cas, no?, de que la noia sent una ràbia tremenda contra la seva parella, I sap que l'estima i que se sent estimada, però té una ràbia molt gran, i hem anat una mica cap enrere, i és una ràbia que li ve quan era petita, i que li imposaven coses que no li deixava, que era la petita, molt petita, i llavors anava una mica remolc de tothom i tal, igual, però en aquell moment no deia res, o sigui, el conflicte se li quedava dins, no? Clar. Llavors, ara està com desconcertada perquè té una ràbia, i resulta que la parella és una mica impositiu, no? És una mica de, es fa el que jo vull, o ni planteja una alternativa, llavors diu, és que jo l'estimo, però tinc una ràbia dins, i anant cap enrere té una ràbia que li ve encara de quan era petita, saps? O sigui, que té molta transcendència, perquè el conflicte que ella tenia, que quan som petits no el podem ni formular perquè anem callant, ara li surt, i moltes vegades el tema de parella estem com ventilant un tema que no havia estat ventilat, no havia estat posat sobre la taula, no havia estat sanat, guarit en un altre moment.
La ràbia és molt sanadora, no és per res, però jo estic molt a favor de la ràbia, és a dir... Sí,
no, amb
tot i que sí, ara em dirà, però això no és contradictori amb la violència.
Estàs a favor, clar, sempre i quan no és ben canalitzada, no? Diguem-ho així.
Exacte, i perquè la ràbia és un avisador i t'està dient... la ràbia la sents quan algú abusa de tu. Quan abusa de tu em refereixo a que invadeix els teus límits. Mm. És quan sents la ràbia t'està dient, ei... Ojo, però quan tu estàs acostumada a que tothom trepitgi els teus límits i ningú ha dit res i tu no has dit res, acabes perpetuant aquests vincles i arribes a l'edat adulta com la clienta de la Marita, que al final, clar, explotes. Mm. Però és com... Aquí la idea seria aprendre a saber on està el límit i afronta el conflicte, perquè si no podràs posar mai el límit.
Mm. La forma en què tractem els nens i les nenes, diu l'Andrea en el seu llibre, i ens relacionem amb ells, és vital perquè puguem ser la societat que consagri o materialitzi aquest nou paradigma. Aleshores, a mi m'agradaria, com en aquesta recta final, parlar de visió del futur, de com seria aquest paradigma, i no, ja no dic ideal, no? Però sí una mica més sa, per l'Andrea i per la Marita, i la Marita ens donava alguna pista de per on podríem començar cadascun de nosaltres. Per on començaries tu, Andrea? En aquest paradigma que començaria per la infantesa i per la forma que tractem els nens i les nenes.
Sí, començaria per la infantesa, però clar, qui educa els nens som els adults. Llavors, és com primer... Jo crec que té a veure amb connectar, de veritat, amb les nostres emocions i amb la nostra veritat. En la subjectivitat també, que és una de les coses que, com que no hem reconegut, no li donem prou valor a la societat, crec que hem de recuperar perquè és qui té la nostra sabidoria interior i la nostra veritat. I és una cosa que sempre dic als pares, ¿vale? Igual que dèiem abans la metàfora de l'escultor, de jo vull esculpir el meu fill com vull que sigui, que seria com l'antic paradigma, el nou paradigma és la metàfora del jardiner. Jo respecto qui és el meu fill perquè el meu fill és una llavor, i totes les llavors són diferents, totes les llavors són úniques, i totes les llavors ja porten els recursos des de que neixen a dintre per convertir-se en allò que estan cridades a ser, no? Llavors, un jardiner què fa? Fa moltes coses. Posa límits. Posa un tiesto, posa una valla, posa un tutor, rega, dona carinyo, posa la planta a llum, ¿vale? Però des d'un nou paradigma, que és donar permís al teu fill a ser qui és. I això... si aterro aquesta metàfora a la vida real, seria el mètode IOU, que és, pare, tu ets l'encarregat de prendre decisions, tu ets el jardiner, tu ets qui té més experiència i més recursos, ¿vale? Però el teu fill no és un lienzo en blanco, ja té la seva pròpia sabidoria. Ningú millor que tu sap què necessita el teu fill. Deixem-nos una mica de recetes externes, de llibres de sabidoria externa, i comencem a connectar amb la nostra sabidoria interior, perquè el coaching va així, va sobre això. A sobre, descobrir amb tu, perquè tu saps què necessita el teu fill en cada moment. ¿Vale? Tu tens les teves respostes. Llavors, com es pot complementar això? Bueno, mètode IU, torno cap aquí, a l'escoltar. Escolta el teu fill. Escolta quina llavor és. Coneix quina llavor és. Perquè potser tu volies un peral, t'ha tocat un manzano. Pues, i aquest manzano pues, dona unes pomes precioses, però tu només veus que no dona peres i no la podràs acompanyar des d'aquí, acabaràs sent escultor. Llavors, escolta'l, coneix'l, acompanya'l, fes-li preguntes. No li diguis sempre el que ha de fer. fes-li preguntes per conèixer i per saber quina és la millor decisió per ell, perquè nosaltres som líders dels nostres fills, però al servei dels nostres fills. És a dir, tot el que fem ha d'anar alineat amb tenir cura de les seves necessitats. No de que ells satisfaguin les nostres. ¿Vale? Mm. Aquest era el petit gir. I després té a veure també amb l'empatia, amb posar el foco amb què dona pomes i no que no dona peres. Té a veure també amb les creences, les etiquetes, no? Etcètera, etcètera. Però així com a resum et diria tot això.
No se pot afegir gaire cosa, no? Però si jo diria, en el meu cas va ser primer què van fer els adults amb les meves necessitats i com això m'ha impactat, no? En a mi. Què van fer ells? Doncs algunes les van ignorar, unes altres les van ridiculitzar, altres... I llavors, què puc fer jo per no fer el mateix, no? I per mi és un tema de respecte, o sigui, i de concepció del nen. El nen... en molts aspectes és més savi que nosaltres, està més a prop de la llum, ve d'un lloc que...
molt llavors, més connectat,
sí, no, sí. Està molt més connectat, llavors és què puc aprendre jo, o sigui, què em ve a dir aquest personatget que ha vingut, no? En comptes de aquest és un no sé què, que no sap res, que jo li haig de dir tot. I aquí té molta importància el treball que fem amb el nostre ego. Quan tenim una personeta petita i pensem que tot li hem de donar nosaltres i que nosaltres ho sabem tot i ell no sap res, se'ns infla l'ego i fem desastres, no? I és un tema de respecte, és un ser humà com tu, i com tu dius, té una llavor que cal descobrir i fer pujar, i segon, tingues en compte què van fer amb la teva llavor per no repetir i per donar-li oportunitats que tu no vas tenir, d'alguna manera, no? Però per mi és el respecte i després la humilitat de saber que com a ésser humà, ni que tingui 2 mesos, la seva presència ha vingut a dir-me a mi coses que jo no sé, no? I per mi això ha estat fonamental per descobrir el gran paper que jo tinc a la seva vida, el gran paper que ells tenen a la meva vida. Perquè jo sempre els dic, jo sóc molt millor persona gràcies a vosaltres. The hard way, com diuen els anglesos, no? A vegades a la força. Però és com canviar de dir, ei, que això... No és un àngel perquè no són àngels, no? Però és un ésser que ve a dir-te alguna cosa. No ho has de dir tot tu, no?
Sí, jo sempre dic que tothom, tots els pares i mares tenen el fill que necessiten per créixer.
Exacte.
I aquí te toca.
Totalment d'acord.
Si és així.
Sí.
Que bonic el que esteu dient, eh? I que bonic, Marita. No sé si t'escoltaran, si t'escoltarà la família, però no
potser
creus.
No.
Els hi passaré.
Que sí. Bonic, és molt bonic. Però, esclar, sentint-te penses, ostres, però si la Marita... Sí, ja ho té tot, com
no,
si diguéssim.
No.
És a dir,
és un procés.
Va.
No, i jo també vull dir això, de mi. És a dir, som humans, jo em sé la teoria. Perquè a vegades sentim això i, bueno, i la gent diu, ostres, jo, és que això no ho sabia. Si ho hagués sapigut, mentida. Si ho hagués sapigut, també l'haguessis liat. Igual que la lio jo, perquè som humans i tenim les nostres ferides, tenim la nostra experiència humana, i tot i saber que les violències invisibles són com són, i jo tinc un llistat molt llarg, ja ho saps, Asbar, jo les cometo, a vegades. Caic allà, em fa moltíssima ràbia, però bueno, al final ho acceptes, dius, va, la pròxima vegada ho faré millor. Però reconciliem-nos una mica amb les nostres violències perquè forma part de la vida.
Faig la mateixa pregunta per acabar, Andrea Zambrano, que et feien començar. Hem comès alguna violència invisible en aquest programa
no,
al llarg d'aquesta hora?
En absolut. Se puede. Podem parlar i conviure sense violència. Som l'exemple.
Ho celebrem. Moltes gràcies, senyores.
Gràcies,
Marita Obsés, Andrea Zambrano i els oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.